El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 24 minuts, moment per a la tertúlia del gall del monestir. Tenim amb nosaltres Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, Bruno de Salvador, del Partit Popular, Roser Casamitjana, bon d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Estem a l'espera que algun company del PSC s'incorpori a aquesta tertúlia. Tenim diversos temes sobre la taula, alguns relacionats amb els pressupostos de l'any vinent. Els demanaria intervencions breus perquè així també podrem tractar altres temes, a veure si podem parlar de les eleccions nord-americanes i d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional d'avalar els matrimonis homosexuals. Comencem amb els comptes municipals. Vam tenir debat municipal aquest dilluns sobre el projecte que ha presentat l'equip de govern de cara a l'any vinent. Molt breument, l'aprovació inicial dels comptes va tirar endavant amb els vots de l'equip de govern, és a dir, de Convergència i Unió. Els partits d'esquerra es van abstenir i el PP hi va votar en contra. Molt resumit també algunes dades, el pressupost ordinari disponible per al 2013 es reduirà fins als 88,1 milions d'euros, és a dir, un 4,3% menys que el d'aquest any, i també preveu una partida de 20 milions en inversions, és a dir, un 10% menys que enguany. Els demanaria com a partits polítics que em destaquin allò que consideren positiu d'aquests comptes, allò que no els acaba de fer el pes, suposo que l'equip de govern a tot li agradarà, i quines propostes fan des de l'oposició de cara a intentar alguna mena d'acord amb l'equip de govern per a l'aprovació definitiva dels comptes. En tot cas, que comenci Convergència i Unió, que faci una mica un resum del que considera positiu i després els partits ja podran valorar des de l'oposició. Si poden ser molt sintètics, els ho agrairia de cara a poder tractar altres temes.
Bon dia.
A veure, bon dia,
és difícil poder ser sintètic amb un pressupost municipal.
Ho sé, és complicat.
A veure, per donar així algunes pinzellades, primer, evidentment, dir que això estem en economia de guerra, ja vaig dir-ho la setmana passada, no cal que és evident, que tot el que estan fent ja les famílies, doncs, evidentment, doncs, d'intentar estalviar per allà on poden, doncs també ho estem fent en aquest cas l'administració local, el govern de Sant Cugat, però tot i així nosaltres considerem que aquest pressupost que presentem de cara a l'any que ve, doncs és una eina de, sobretot de cohesió social, una eina de cohesió social i també una eina per mirar d'impulsar en aquest cas l'ocupació, que és un drama que tenim en aquests moments a Catalunya. Tenim molta gent desocupada i per tant aquesta ha de ser les dues prioritats que crec que tot govern ha de tenir en ment en aquests moments per ajudar doncs, a sortir de la crisi. En concret, hem prioritzat les àrees socials i també doncs, hem mantingut la inversió, una baixada, en aquest cas del 10%. Per tant, aquest govern municipal no deixarà de fer coses. Durant l'any que ve podrem fer coses, podrem tirar endavant projectes i, sobretot, tenir clar que per primera vegada, bueno, per primera no, perquè el passat any ja va ser així també, però no ens havíem trobat mai a la història de la democràcia on els pressupostos d'un any fossin inferiors als de l'any anterior. Doncs bé, aquest any ha tornat a passar. Per tant, això hem de ser tots conscients i això, doncs, evidentment, ha obligat a fer doncs, algunes retallades en el pressupost municipal, però sempre, en aquest cas, hem mirat de veure quines eren les prestacions obligatòries i no obligatòries que tenim com a administració local, i per tant, on en els serveis no obligatoris, diguéssim que la retallada ha sigut superior, i en els obligatoris no. Això ho dic perquè...
Ja està.
Això ho dic, no, per acabar.
Dos segons.
Això ho dic perquè hem de començar a ser conscients de que anem cap a un escenari en el qual cada administració ha d'intentar doncs, de posar els diners en allò que té obligació de fer, i en allò que no és tan obligatori de fer i que ho han de fer altres administracions, doncs segurament hi hem de destinar més diners. Nosaltres ja estem en aquesta línia.
Partit Popular, Bruno de Salvador.
Bien, buenos días. Como se sabe, el Partido Popular fue el único grupo municipal que votó en contra de los presupuestos. El portavoz municipal, no obstante, reconoció pues, la línea que intenta seguir el equipo de gobierno en cuanto a la austeridad en las cuentas públicas y en la contención del gasto. Consideramos también oportuno pues el hecho que en políticas sociales no se produzcan recortes, que es lo que en definitiva fundamenta da legitimidad a la existencia de las administraciones públicas, ¿no? Las políticas sociales para eso están, ¿no? Sí que fuimos más críticos en determinadas áreas que no son de competencia estrictamente municipal, como podría ser pues la cultura, los deportes, y puso como ejemplo, creo, Jordi Carreras, los creo que son 120.000 euros que se gasta el consistorio en altos cargos de la Concejalía de Deportes, una cosa que consideramos absolutamente absurda, con tres altos cargos, ¿no? Y luego también queríamos también mencionar el tema del déficit. Es verdad que hay un esfuerzo por el parte del equipo de gobierno en control del déficit, pero nos preocupa enormemente el tema de la deuda, ¿no? Estamos a 85 millones de euros de deuda. Esto significa, si tenemos 85.000 habitantes, tenemos una deuda por habitante de 1.000 euros más o menos, y eso consideramos que es preocupante. Sí es verdad que se está reduciendo la deuda, hay que reconocerlo, pero no con la suficiente valentía y contundencia que el Partido Popular espera. Y los problemas reales de la ciudadanía, que son, por ejemplo, la discriminación histórica de los barrios, en las planas, por ejemplo, la seguridad, las aceras, por ejemplo, en la Floresta, la pavimentación en Mirasol, pues son cosas que no hay partidas presupuestarias, como veremos en el próximo pleno, ¿no? Entonces, menos dinero para las competencias que no son propias del ayuntamiento, ¿eh?, y más dinero para las competencias estrictamente municipales. Esta es la valoración que hacemos desde el PP.
PSC, Fran Villasor, que s'ha incorporat a la tertúlia. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Mireu, aquesta és l'aprovació inicial. Tenim un mes per endavant per acabar de redefinir els possibles acords o desacords. El nostre grup es va abstenir basant-se en la situació que estem negociant projectes concrets, sobretot en els àmbits de les polítiques socials, educació, etcètera, etcètera. Hi ha un seguit de propostes que van en són 22 propostes amples amb al voltant de 49 accions. Això és la documentació que té des de fa 15 dies l'equip de govern, i entenem que estem negociant. I vam entendre que com a gest de bona voluntat en un moment d'una negociació, una extensió obre el camí a que sigui més fàcil. A partir d'aquí, el pressupost aquest de nosaltres és un pressupost de guerra, com deia el company de Convergència i Unió. Nosaltres, si el pressupost aquest és tal com arriba al final, hi votarem en contra, tot i que hi ha coses que no són imputables als municipis, aquest i a qualsevol altre, que són la situació econòmica general, que ja hem parlat, o els impagats de la Generalitat de Catalunya, sobretot en l'àmbit de les escoles bressol, o, per exemple, les espases de Damocles que sempre tenim sobre la reforma, sobre el govern de l'Estat, i quines seran les reformes del món local que en farem, que no sabem mai si al mes de gener en tindrem menys o en tindrem menys. En qualsevol cas, també cal dir que els ingressos de l'Estat creixeran el 7% aquest any a l'Ajuntament de Sant Cugat, i als altres ajuntaments entenc que per assimilació el mateix. En temes de serveis socials es mantenen les partides des de fa 2 anys. Podíem entendre que aquest és un fet positiu, no baixen les partides. També les estem mantenint des de fa 2 anys amb la inflació que pertoca, que això també en el fons és una baixada tècnica. Bé, hi ha moltíssimes situacions a parlar-ne. Jo crec que ara no tenim temps, i en tot cas jo el que no estic molt d'acord és amb el concepte d'obligatori i no obligatori. Vostès saben que del que presta l'Ajuntament més d'un 30% és no obligatori, començant per les escoles bressol. Per tant, quan comentava pel company del Partit Popular sobre què és no obligatori, jo crec que hi ha coses que no són obligatòries però sí són importants, per exemple les escoles bressol. Per tant, entenc que hi ha temes de ciutat i de pacte, de fins i tot de sense res de politiqueig, encara que estiguem a 15 dies d'eleccions, que hem de mantenir, per exemple les escoles bressol. Hi ha temes que tampoc no coincidin, com cultura o esports. Segurament cultura i esports és allò que fa més identitat i més país. Sí que s'han reduït les partides, però la dissolució absoluta d'aquestes àrees és absolutament inadequada.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Bé, jo crec que ja s'ha dit moltes coses, ja ho vam manifestar allà. Hi ha alguns aspectes en què nosaltres donem o creiem que és encertat el pressupost. Per exemple, ho repeteixo i insisteixo, que és l'aportació justament a les escoles bressol, allò que efectivament no és obligatori. Si deixéssim de fer això, doncs jo crec que la cosa, que desmantellaríem la societat tal com la tenim. L'altra cosa positiva seria el manteniment en els plans d'ocupació, i potser una tercera que nosaltres valorem del pressupost és les bonificacions que doncs es fan a l'obertura de negocis i quan es contracten aturats del SOM. Alguns aspectes que considerem negatius, i insisteixo, i que ens preocupen, doncs precisament és la disminució de l'aportació en allò que considerem no obligatori, concretament la cultura, i entenem, quan diem cultura volem dir la cultura de base, és a dir, aquella cultura que fan les entitats del poble. Això realment doncs ha tingut una disminució molt important. Som conscients de que podríem no fer aquesta cultura, però jo insisteixo, si això no es fa, jo crec que es desmantella la societat i es desmantella el sentit de pertinença, etc. L'altra cosa és també la disminució que hi ha a l'àrea de joventut. Vull dir, no, ens omplim la boca de que aquest poble doncs té jovent i té gent que serà jove d'aquí molt pocs anys, i la disminució en aquesta àrea doncs pensem que pot tenir també conseqüències importants. Vull dir, el jovent s'ha de poder divertir aquí, ha de poder gaudir, ha de poder estudiar i probablement també hauria de poder treballar. L'altra cosa que considerem doncs també negativa és la disminució real o tàctica, o no sé com se li ha de dir, que ja ha mencionat el Ferran, en la partida de polítiques socials. És a dir, des del punt de vista, diríem, tècnic o numèric, no es disminueix la seva aportació, però si tenim en compte els increments d'aquests últims anys, doncs realment sí que disminueix. I l'altra cosa, diríem, que considerem negativa és el desmantellament progressiu del Servei d'Ocupació Municipal del SOM. Com ja has dit prèviament, ens vam abstenir, intentarem fer al·legacions que portarem quan sigui necessari i ja veurem quina serà la nostra posició en aquests moments. Soc incapaç de dir en quin sentit serà el nostre vot fins que no sapiguem això.
Falta un mes. La Exacte. CUP.
Molt bon dia. Sí, d'entrada dic que ja ho vam comentar al ple i ho vam dir en els anteriors pressupostos i en aquests, entenem que més enllà de la conjuntura de crisi, que és evident que condicionen els pressupostos, responen a un model de ciutat que ja fa anys i panys que existeix i que segurament la crisi en tot cas ha accentuat que el fet de que nosaltres ja fa molt de temps que diem que entenem que és un model de ciutat força insostenible. Tot i així, és evident que no són els pressupostos que ens agradien, però també és evident que tenen aspectes positius i que, a més, hi volem fer aportacions. Nosaltres ens vam abstenir, com ha comentat que va fer el Ferran, el PSC i la Rosa Iniciativa, amb ganes de que allò que plantegem, de que proposem, es pugui introduir en els pressupostos. Propostes al voltant de l'augment de l'IBI en funció de la renta, propostes al voltant de la progressivitat fiscal. Nosaltres entenem que com a negatiu el tema de reducció en cultura i esports, perquè entenem que, a diferència del que comentava el Bruno, sí que entenem que són aspectes que estan relacionats amb polítiques socials, entenem que donen una cohesió social a la ciutat molt important en els temps que corren, i per tant la diferenciació aquesta, el fet de diferenciar cultura i esports de qüestions socials no l'entenem ni la compartim, i valorem positivament segurament l'esforç que s'està fent en altres aspectes socials i en educació. Ho comentava la Roser, és important no defallir en el fet de les escoles bressols, perquè jo crec que més enllà del que pugui ser obligatori o no per una administració municipal, en el cas per l'administració municipal, jo crec que és important primar el que fa això en el fet de la cohesió social i en el fet d'enfortir Sant Cugat. Entenem que les escoles bressol, com altres coses, no s'ha de tenir en compte si són aspectes en els quals l'Ajuntament és obligatori per ella o no posar-hi diners. El que s'ha de fer és veure que realment fan una funció bàsica a l'hora de crear cohesió social, a l'hora de formar la canalla, i entenem que aquí s'hi han d'abocar els esforços necessaris, i en tot cas plantegem-nos si realment allò que igual sí que a vegades és obligatori per l'administració local, sí que en podem prescindir.
Algun aspecte més dels pressupostos? Passem plana, si els sembla. Sobre el ple de dilluns també va haver-hi dues referències, una del PSC i una altra d'Iniciativa, si no m'erro, i també després una resposta a l'equip del govern, a un informe de l'interventor de l'Ajuntament que proposa suprimir l'EMD de Valldoreix i que el consistori absorbeixi el personal d'aquesta administració. Segons aquest informe, l'EMD és una duplicació i ineficiència de serveis d'àmbit municipal. Voldria saber quina és la seva opinió com a partits polítics, si consideren que això que diu l'interventor és cert i si convé, d'alguna manera, afrontar quin ha de ser el futur de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, o si consideren que ha de continuar igual. Quines són les seves opinions respecte a aquest informe, que a més portava xifres econòmiques, dient, per exemple, que la transferència neta final del consistori a l'EMD Valldoreix és de 3 milions d'euros a l'any, si no vaig errat. Qui comença? Fem la ronda habitual. Partit Popular, Convergència... Doncs va, canviem. Sí. Partit Popular, va.
Bien, bueno, yo creo que es conveniente diferenciar lo que es pues el interés, el bien común, el interés general, con las estrategias de partido, con el interés electoral y todo esto, ¿no? Porque, mire, si tenemos en el ayuntamiento un gran activo es el interventor que tenemos y el secretario del ayuntamiento, que son personas de las que nunca hablamos, por cierto, y realizan una gran labor profesional como otros trabajadores de la casa, ¿no? Es decir, el interventor lleva 20 años en la casa, sabe lo que habla, es un técnico, es un profesional y está diciendo pues una verdad pues como un templo, ¿no? Y es algo que el vocal del Partido Popular en la AMD ya dijo en un pleno de hace 2 o 3 meses, creo. Y bueno, todo el mundo se le tiró en contra, ¿no? Es decir, que había que hacer una reflexión en torno al tema de la AMD, ¿no? Entonces, en una situación de reducción sustancial de partidas presupuestarias, de contención del gasto público, de austeridad en las cuentas, yo creo que es interesante poner sobre la mesa, no precipitarse, pero sí poner sobre la mesa este tema y estudiarlo, a ver si realmente, pues claro, es mucho dinero en juego, y siempre y cuando, a ver si se puede pues garantizar también pues los servicios esenciales que se prestan a los ciudadanos de Valldoreix, ¿no? Entonces, digo, pues a estudiar el tema y ponerlo sobre la mesa. Esta es la postura del Partit Popular.
PSC, fem el mateix sentit.
Home, jo, com puc entendre, jo no entraré a valorar informes tècnics de l'interventor. És una opinió. L'interventor coneix perfectament com funciona tot plegat, bàsicament perquè és una de les persones que va estar assessorant l'equip de govern en el moment que es va signar l'actual pacte competencial econòmic. Per tant, els interventors secretaris tant de l'AMD com de l'Ajuntament, l'equip de govern de l'AMD i de l'Ajuntament i les oposicions de l'equip de govern i de l'AMD van donar suport a un pacte competencial que és el que està donant les xifres que ara s'estan donant com a dolentes. Jo crec que si fem traslacions a concerts econòmics o a altres situacions estarem d'acord que allò que s'ha pactat s'ha de complir. Allò que s'ha de pactar s'ha de complir i ara acaba el venciment del pacte competencial i econòmic i segurament sí que s'han de posar sobre la taula algunes situacions com mancomunar serveis. Per exemple, jo crec que no té molt sentit que l'autobús públic de Valldoreix i l'autobús públic de Sant Cugat siguin unes concessions separades i no conjuntes, fins i tot des del punt de vista d'utilització conjunta de tíquets. Ara, jo crec que hem de dir clarament, el representant del Partit Popular posa en qüestió fins i tot la o m'ha semblat entendre, si no és així ja m'ho rectificarà vostè, la continuïtat de l'AMD. Ja ho ha fet el Partit Popular a nivell de l'Estat, on una de les propostes que estava en aquella famosa resolució era la continuïtat de les AMDs. No deia quines sí i quines no, per tant entenc que parlàvem de totes. Jo crec que les AMDs, o en aquest cas la nostra AMD de Valldoreix, té un sentit de subsidiarietat i de principi de proximitat als ciutadans. I per tant el nostre posicionament és absolutament contrari a una supressió. Si és clarament també necessari cap al pacte amb l'administració de l'àmbit municipal, que seria aquesta, i mancomunar serveis. Ara, no agafem excuses de crisi i de finalització de convenis per intentar carregar-los allò que era, com a mínim en alguns anys ha funcionat. Segurament en moments com l'actual, on no és un govern, sinó una delegació del govern, no està funcionant, però tot allò que posem sobre la taula nosaltres ens hi posarem a una rectificació i un esborrament definitiu de la MEDE.
Roser Casamitjana.
Bé, jo crec que estic d'acord que hi ha un pacte que es va signar per les dues administracions i precisament es va signar quan les dues administracions eren de diferent color. Per tant, jo crec que diríem és un pacte sensat, va costar, però es va signar. I per tant, jo estic d'acord amb el que acaba de dir el Ferran, el pacte s'ha de complir. Això no vol dir que no es pugui replantejar. De totes maneres, l'informe tècnic, doncs, efectivament, i en base a la situació de crisi, proposa l'eliminació de l'AMD, perquè en aquests moments doncs, se'ls ha de fer un ingrés de 3 milions. Jo voldria recordar que aquests 3 milions, en part, són impostos de Valldoreix que han vingut aquí i l'única cosa que es fa ara és retornar-los en funció d'aquest pacte. Per tant, diguem-li que no s'està regalant res, sinó que s'està complint allò que es va pactar. Jo voldria recordar que en èpoques anteriors, i precisament quan els dos governs eren del mateix color, Sant Cugat deixava de pagar moltes vegades o deixava de complir el pacte que s'havia signat, i finalment aquest pacte s'havia de dirimir en els tribunals. I voldria recordar també que totes les vegades que això ha anat als tribunals, els tribunals han donat la raó a l'MD de Vall d'Oreig i finalment Sant Cugat, o l'Ajuntament en aquell cas, havia de pagar el que el tribunal estipulava. Hi ha una altra qüestió que, diríem, si realment sortim tan cars, doncs hi ha una altra possibilitat que tècnicament es podria plantejar, l'altra cosa és políticament, que és la independència. Per tant, llavors cadascú cobraria els seus impostos, hi ha aquí paz i després glòria, que es diu en castellà.
La canonja ho ha fet i no ha passat res.
Per exemple, doncs això és una altra cosa que es podria posar damunt de la taula, si més no des del punt de vista tècnic, estic dient, i per evitar doncs aquests traspassos. No sé, ara ja no sé si volia dir alguna cosa més.
Podem tenir un altre torn, si no.
Exacte.
La CUP, que a més es va presentar a les eleccions dient que faria o proposaria una consulta ciutadana sobre aquest tema. Van ser els únics que ho van fer.
De fet, jo anava per aquí el tema. No, d'entrada, costa posicionar-se davant del que aparentment són uns números freds sobre paper fets per algú que realment és qui controla els números de l'Ajuntament i per tant sap el que hi ha. Però tot i així és important, jo crec que el que han comentat el Ferran i la Roser, aquí tot plegat és fruit d'un pacte que és evident que s'està a punt d'esgotar, però en tot cas hi és i les coses es poden parlar tranquil·lament. Però també és evident que jo crec que és important, amb la línia del que comentava el Ferran, a l'hora segurament de mancomunar serveis abans de plantejar-se si realment s'ha de suprimir o no l'MD de Vall d'Oreig. Al cap i a la fi, ho has comentat tu, ens ho diu sempre, però jo crec que és important, sí, perquè no, la Roser també ho apuntava, fer una consulta, nosaltres ho portem al programa, fer una consulta sobre el que vulguin els valldoreixencs i les valldoreixenques, que sigui Vall d'Oreig, jo crec que no costa res posar-ho sobre la taula. Tot i així, també no crec que no hem de perdre de vista que és evident que estem parlant d'una entitat, d'un MD que és el que dona un servei molt clar a la gent que hi viu i que és d'una proximitat que ara per ara jo crec que aporta més coses positives que negatives. Tot i així, posar sobre la taula el tema de que ells decideixin què volen ser en un futur, jo crec que no passa res.
Convergència i Unió, per tancar la ronda.
Sí, però Convergència i Unió està a favor de les MDs a Catalunya. O sigui, creiem que les MDs són un instrument important en moltes zones del nostre país, precisament per donar aquest caràcter de proximitat a l'administració, que en molts llocs es dificulta per complicacions geogràfiques o, diguéssim, situacions geogràfiques. No? Val a dir que l'MD de Vall d'Oreig és atípica en aquest sentit, perquè això serà millor el Ferran, que va estar treballant allà un temps, el 90% de les MDs tenen 20 o 30 habitants, són molt petites, a l'excepció de Vall d'Oreig i alguna altra que ocupen
Jesús, clar, famílies d'allà.
Vall d'Oreig té uns 7.000 habitants, doncs és una MD atípica en aquest sentit, i per tant com a MD atípica també s'ha de tractar diferent, no podem tenir un mateix tracte el que són les MDs, en aquest cas del Pirineu o de zones d'això, doncs s'ha de considerar d'una forma diferent. Jo crec que estic amb la línia que comentava també el Ferran Bellasenyor del PSC, de que primer hem de mirar, de veure, doncs, que de fer més eficient en aquest cas les relacions entre la prestació de serveis entre l'MD i l'Ajuntament. Crec que aquest ha de ser un pas i crec que això s'ha de posar sobre la taula, i crec que això ho hem de fer, doncs, evidentment, aprofitant la benentesa de que s'ha de renegociar aquest pacte econòmic, i a partir d'aquí el que jo tinc clar és que el Vall d'Oreig serà el que els ciutadans de Vall d'Oreig vulguin.
Algun comentari més sobre Vall d'Oreig? Passem plana, doncs, sobre la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar els matrimonis homosexuals. 7 anys després, la majoria progressista de l'alt tribunal ha aconseguit tombar el recurs que va presentar el PP l'any 2005 per 8-3. Amb més de 22.000 parelles ja casades, l'alt tribunal ha desestimat aquest recurs que van presentar els populars en contra de la decisió. Aleshores estaven a l'oposició. Els demanaria una valoració també breu, i després, si tenim temps, podem parlar una mica dels Estats Units per també demanar-los una opinió. Però comencem per aquest tema. Qui vol començar? Partit Popular? Assenyalava ara el senyor de Salvador. Oh, els seus companys, li han cedit la paraula, jo.
No
hi ha autogestió d'aquesta tertúlia.
És el que va fer el recurs.
Bien, sí, de fet. En primer lugar, felicitar a los 4 de los 5 magistrados nombrados a propuesta del Partido Popular. Vamos a explicarlo bien. Son 5 los magistrados nombrados por el Partido Popular, 3 han votado en contra y 1 no ha votado, porque fue el señor Hernando, fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, emitió un informe y ha preferido, por un tema de honestidad y de ética profesional, abstenerse en la votación para no interferir en la deliberación y que se cuestione su imparcialidad. Pero en cualquier caso, su posición era absolutamente contraria a la constitucionalidad de la ley, ¿eh? Entonces, felicitar en cualquier caso a los cuatro por su valentía, por su
¿Qué tiene que ver eso con la valentía?
Por su valentía, a ser políticamente incorrecto, a defender las cosas como son, ¿eh? Y hacer una valoración. ¿Me deja intervenir, por favor? Gracias.
Ya estoy yo para mudar,
Gracias.
No, que no creí que estoy al costado.
Y entonces, hacer, sí, eso sí, una valoración negativa, sobre todo, si bien no se conocen los fundamentos jurídicos, no olvidemos que estamos hablando de una sentencia judicial, si bien no se conocen los fundamentos jurídicos, sí que ha trascendido ya que la sentencia reconoce que el matrimonio homosexual no venía a caber en la Constitución, pero que la evolución social de la sociedad, pues tiene que hacer una interpretación así y tal, ¿no? Como jurista que soy, no me convence en absoluto el razonamiento que se hace. Y luego quiero hacer también una reflexión, es decir, aquí no se cuestiona la orientación sexual de nadie, o sea, esto dejémoslo claro de una vez, es decir, acabemos con estas posturas maniqueas, ¿no? Aquí lo que se está diciendo es que las cosas son lo que son y no lo que queremos que sean. Y el matrimonio es un término que viene del latín mater munio, protección a la madre, y significa unión entre hombre y mujer con vocación a la procreación, con vocación, no siempre la procreación, pero con vocación, sí. Y esto ha sido así desde una época milenaria, en la Grecia clásica, que ya existía la homosexualidad,
y en la Roma clásica,
que existía la homosexualidad, existía, que son padres del derecho, por cierto, nunca se plantearon esta cosa. Y ahora, por el tema de lo políticamente correcto y seguir las modas, se ha caído en este grave error. Pues bien, la valoración que hacemos desde el Partido Popular de Sant Cugat es eminentemente negativa,
¿eh? Ha quedat clar. Altres intervencions, PSC, per exemple?
No, jo simplement dir-li als oients que en aquest moment estan escoltant que no estaven escoltant Intereconomia, que estaven escoltant Cugat.cat. Bé, jo des d'aquí una salutació al senyor Rocco Varela i tots aquells manifestants que van intentar retallar drets al carrer per la ciutadania, igual com van fer contra Catalunya recollint 4 milions de signatures. Ja sé que no us agrada, doncs mira, us aguanteu. Aquesta vegada el Tribunal Constitucional ha donat raó a una cosa lògica i normal. Jo no he de pensar el Tribunal Constitucional perquè jo crec que, com a mínim en l'anterior mandat, era una cosa que absolutament desprestigiada. En aquest moment, han actuat a una certa lògica jurídica. Vostè està parlant de sentiments i manera de veure. Se suposa que el Tribunal Constitucional, quan et dona la raó o quan no te la dona, també serveix. No es la va donar en temes de l'Estatut. Jo en aquest moment jo crec que vostè el que hauria de fer com a jurista és respectar el Tribunal Constitucional i no interrompre. D'altra banda, doncs, home, a mi em sembla lamentable la seva intervenció. Jo no sé si estic per tallar-me les venes o deixar-me les créixer, però és igual, per mi és un debat, és un debat acabat.
Sí, més no, aquí demanen.
Tornin a sortir a la plaça Catalunya per què reclamaran ara, que se suprimeixi el Tribunal Constitucional i posem el Tribunal d'Ordre Públic, o què és el que reclamaran?
Bé, jo primer de tot diríem felicitar a les 22.000 parelles o més que teòricament s'havien casat, perquè penso que finalment doncs podran portar una vida normal, sense estirabots i sense pensar que un dia els hi caurà un totxo al damunt, i per tant podran portar la vida com porten la resta de parelles del món. L'altra cosa que voldria dir és que el que demostra això és que totes les lleis són interpretables, val? I que per tant jo crec que si el Tribunal Constitucional hagués tingut una altra composició, com tenia doncs fa un temps, hagués sortit un altre tipus de sentència. Per tant, res va a missa, per dir-ho així, i les lleis les interpreten els homes en funció de les seves creences, de les seves actituds o les seves, no sé com dir-ho, però en tot cas no va a missa. I per tant, doncs jo penso que això ha sigut un èxit, ha sigut una cosa raonable, i bé, ja dic, només per mi particularment, i jo crec que pel nostre grup, doncs l'únic que podem fer és alegrar-nos, i sobretot per aquelles parelles que podran fer una vida normal, que ja suposo que la feien, afortunadament, però ara la faran legalment també.
CUP,
sí.
Convergència tancarem el tema.
Jo, no sé, jo, què vols que... Jo no estic casat, no dubto que ho estigui mai, tinc una filla, per tant suposo que cap al Bruno visc en pecat. En tot cas, allò que tampoc em pensava que diria mai que estic a favor d'una sentència del Tribunal Constitucional, com ara comentava el Ferran.
Sí, això, eh?
Però jo crec que és evident que més enllà de l'etimologia de la paraula i de tot el discurs que ha fet abans el Bruno, jo crec que és evident que és un fet que hem de celebrar. És evident que les parelles, fins ara que deia comentar la Roser, casades, se les ha de felicitar, i les que es puguin casar a partir d'ara i ho vulguin, també. Jo crec que és un símptoma de normalitat i espero que no s'intenti revocar ni es vagi enrere en aquest sentit.
Convergència i Unió?
Bueno, jo crec que avui és un bon dia per recordar-se en positiu del senyor Zapatero. I ho dic sense ironia.
Hosti, Jordi!
Ho dic sense ironia, perquè...
Això és fair play.
Si alguna cosa va fer bé el senyor Zapatero, pues va ser impulsar en aquest cas... doncs una llei que permetés regularitzar una situació que ja teníem, diguéssim, doncs de feia anys, i era que hi ha persones del mateix sexe doncs que volen estar casats. I de fet a Catalunya teníem l'antecedent de les parelles de fet, vam ser pioners, diguéssim, permetent regularitzar una situació de persones doncs que vivien juntes i que després doncs una al morir-se no podia deixar herència en l'altra, o sigui, al final les lleis s'han d'anar adaptant al que va passant a la societat. Això jo estic en contra d'aquest model, diguéssim, constitucional, inamovible i per los siglos de los siglos, sinó que el que hem d'anar fent doncs és que les nostres lleis anar-les adaptant als nous temps. Fa 30 anys no hi havia internet, no hi havia mòbils, això està canviant la forma com ens relacionem i amb això moltes altres coses. Per tant, jo el que sí recomanaria en el cas del Partit Popular és que tingués en compte també això, que les lleis han d'estar al servei de les persones. No las personas al servicio de las leyes.
Totalmente de acuerdo con el señor Puñero, siempre que se respete la verdad del hombre. Es decir, el día siempre será día y la noche siempre será noche.
La verdad la marcas tú.
No, la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Eso es la verdad de las cosas.
Escoltin, ens queden uns minuts. M'agradaria saber la seva opinió sobre el resultat de les eleccions nord-americanes. Obama ha guanyat les eleccions, Romney les ha perdudes, i ara voldria saber quina és la seva opinió sobre aquests resultats i sobretot si creuen que pot tenir alguna mena d'influència en Europa, sobretot vivint la crisi que estem vivint i veient si això, depenent de qui sortís, podria tenir alguna mena de conseqüència. Molt breument, perquè ens queden 3 minuts justos.
Des de Convergència i Unió ens alegrem per aquest resultat. Obama és el nostre referent als Estats Units com a president. Creiem que a més dona Obama és l'americà bo, dona aquella imatge de l'americà bo, de l'Amèrica bona, d'aquesta Amèrica que ha deixat, diguéssim, de ser unilateral a ser multilateral, i per tant entendre el món, un món globalitzat doncs, que està canviant i que estan altres forces emergents, i per tant és molt important que hi hagi algú que tingui aquesta visió d'entendre's i de ser capaç d'entendre's amb molta gent, i això és el que el món demana en aquests moments, un líder, jo crec, com en aquest cas el senyor Obama.
Bien, desde el Partido Popular felicitar al ganador de unas elecciones, como no puede ser de otra manera. No nos gusta el resultado, por lo menos tengo que decirlo, que a mí no me gusta el resultado. Me hubiera gustado que hubiera ganado cualquier candidato que no hubiera sido el señor Obama. Por ejemplo, Santorum o Mitt Romney, el segundo. Y resaltaré eso sí, es decir, la política. Me sorprende el señor Puigneró, porque el señor Obama,
Obama.
Sí, como el señor Zapatero, como usted bien ha dicho, ha dejado el país de Estados Unidos con una deuda que jamás ningún presidente de Estados Unidos, ni siquiera George Bush, ha dejado, ¿no? Y creemos que es una mala noticia, continuará el gasto desorbitado en todos los sectores, si bien es verdad que hay que reconocer que la política internacional que ha llevado a cabo Obama, pues no, en este sentido, pues no ha sido del todo incorrecta por el tema de la multilateralidad y sobre todo la contundencia que ha tenido en Irak, acabando también con el tirano Osama Bin Laden.
Home, jo crec que té pebrots diguem-ne, defensar a aquells que han intentat que no hi hagués sanitat pública als Estats Units i que el que han fet de moment és una mena de cosa curiosa que no és del tot una sanitat pública. Jo crec que una de les conclusions que es poden extreure de tot plegat és que el votant estadounidenc ha castigat el Tea Party. I jo crec que el seu referent a Espanya, que és el Carajillo Party. I, per tant, aquest càstig el que dona són 4 anys de tirar endavant intents de polítiques progressistes.
Iniciativa.
Bé, nosaltres tampoc no podem deixar d'alegrar-nos del triomf de Barack Obama. Jo crec que, malgrat, com diu el senyor Puigneró, que és un liberal, jo crec que és un triomf, diríem, de les polítiques d'ajuts i estatals enfront del liberalisme més absolut i més radical. I si realment el senyor Obama doncs ha fet un gasto, l'hem de dir que com a mínim l'ha fet en sanitat o l'ha fet amb ajuts socials i no l'ha fet doncs envaint l'Iraq com van ser d'altres. Per tant, nosaltres ens alegrem absolutament del tema.
La CUP i tanquem.
Sí, no faré com el Jordi, diré que l'Obama és el referent de la CUP als Estats Units.
Això sí que seria notícia.
Sí, això seria ja.
Sí que és evident que entre l'un i l'altre és evident que personalment m'alegro de que hagi guanyat l'Obama i que hagi perdut el micro. Pel que representa i sobretot per la gent que arrossega darrere seu i pel que hi comentava el Ferrar amb tota aquesta colla del Tea Party, escoltava el seu discurs i el que plantejava i fa por, escoltes teòricament, ja ets a callar, no? Vale.
No. Bàsicament que ens deien des del control que ens moltíssimes gràcies als 5, molt bon dia, els deixem amb el butlletí i el magazín. Que vagi bé.